Fragmenta és una petita editorial que s'ha fet gran, una editorial jove, amb prou feines, 10 anys, que cada any ens obsequia llibres sobre temes d'espiritualitat, religió, pensament, filosofia, ètica, en un format atractiu i amb una clara vocació crítica i divulgativa. Una de les seves darreres joies és la sèrie Pecats Capitals, que pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada pecat de la mà de joves assagistes en llengua catalana. El primer d'aquests volums és un llibre menut, però ple de coneixement i referències sobre l'enveja. En parlem amb la seva autora, na Marina Porres. Ella és graduada en Història de l'Art i Filologia Catalana i màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i és investigadora en formació del grup de recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu al Departament de Teoria de la Literatura de la Universitat de Barcelona. La saludem ara a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Marina.
Bon dia, què tal?
Escoltem John Lennon lamentant-se de que ell només era un noi gelós. Escolta, és l'enveja el pecat més terrible de tots?
Jo crec que sí, perquè amb els altres em sembla que se'n pot treure alguna cosa bona, però l'enveja no hi ha res de bo ni de bonic, realment. És un pecat molt terrible.
Sí, expliqueu en el llibre mateix que l'enveja és una mala mirada, una mirada rancorosa, plena de verí, és relacional i relativa, necessita els altres per existir. És allò que diguem que deixem de centrar-nos en altres mateixos per estar pendent dels que ens envolten?
Sí, és exactament això. I això de que és relacional, clar, perquè sempre necessita, o sigui, l'enveja necessita un envejós i un envejat, i clar, la particularitat, diguéssim, d'aquest pecat és que destrueix aquell qui enveja. I això de la mala mirada és una cosa interessant, perquè l'enveja és l'únic pecat que des de fora, diguéssim, des dels ulls d'un tercer, clar, no es veu, no hi ha cap senyal, diguéssim, que et delati o que pugui fer-nos veure quan algú està tenint enveja. I per això tots els filòsofs, diguéssim, i pensadors coincideixen a dir que és una mala mirada, és a dir, que només podem detectar l'envejós amb la seva mirada torta i feridora.
Sí, perquè quan algú pateix d'ira és evident.
És molt evident, sí.
Quan algú és desidiós, el seu, diríem, el seu tarannà és manifest. Com t'hi dius, en canvi, l'enveja està envoltat doncs, de suspicàcies, de sospita, de reflexions que fins i tot fan sentir malament aquell que sospita de l'altre, no?
Sí, és un... Jo per això s'ha anomenat tantes vegades com un verí, no? Perquè realment és una cosa que va atacant la gent que el pateix per allà on passa i es va extenent. Per això també es diu que l'enveja és un pecat que simplement et destrueix a tu mateix i que a més no té fondo, o sigui, que no s'acaba mai. O sigui, tu pots estar envejant... si ets envejós i el sentiment se't manté, doncs simplement és que cada vegada la cosa anirà cap a pitjor, diguéssim.
Mm-hmm. Tu ets a l'any 91, tens 28 anys, no ets millennial, però ets jove. Creus que estem actualment vivint una època daurada de l'enveja, l'època del narcisisme, en l'època de l'exposició, en l'època de mostrar a través de les xarxes socials allò que projectem ser?
Clar, jo crec que aquí hi ha una cosa interessant, que és una mica la diferència potser entre la vanitat i l'enveja, no? És a dir, aquesta voluntat de mostrar als altres tot allò que tens o tot allò que fas. Jo crec que aquest sentiment hi ha estat sempre, i a més el llibre he aprofitat per resseguir-lo, no? Com s'explica als llibres, potser això des dels salons parisencs del segle XVIII, com aquest sentiment de vanitat i d'enveges creuades hi ha estat sempre, I jo crec que això és una constant que es manté, que abans tenien les converses de saló i ara hi ha Instagram, però que d'alguna manera els sentiments de fons són els mateixos.
Per exemple, William Faulkner, no? Que és un dels autors que, dels que tu doncs, treballes, no? Dels que tu treballes en el llibre, una persona així una miqueta, diríem, reclosa en si mateixa. I què va escriure sobre l'enveja? I què n'opinava?
A mi Faulkner em va servir molt perquè és un escriptor del sud dels Estats Units que descriu una època molt pobra, molt, molt miserable i, per tant, molt bèstia i molt extrema també en els sentiments de les persones que habiten aquesta terra i aquest espai temporal, diguéssim. I llavors em servia perquè en Faulkner es veu molt bé, com que tots els sentiments són extrems perquè el clima és extrem, perquè la situació és extrema, em servia molt bé aquests odis que surten a la gent quan es troben aquestes situacions. I un d'aquests sentiments fatals i fondos, i per tant molt faulknerians, és el del ressentiment. És a dir, perquè el ressentiment és quan l'enveja s'allarga en el temps, es converteix en ressentiment. Allò, una cosa que ja tens, diguéssim, l'ànima tan corcada que no hi haurà res que et pugui fer curar-te ni canviar. I clar, Faulkner és diguéssim, un grandíssim escriptor per explicar això, no? Com el fondo de l'ànima d'una persona es pot podrir del tot.
Faulkner era un ressentit, com solen dir, o els seus personatges eren ressentits?
No, jo crec que els seus personatges... Jo crec que ell era un senyor molt peculiar, molt difícil, d'alguna manera, d'altra banda, com tants i tants genis, amb un caràcter especial, que estava molt obsedit en la seva feina i que tenia molt clar que l'única cosa que es podia fer per escriure bé és no deixar mai de forçar-se, d'intentar-ho. Per tant, jo crec que era molt obsessiu, però no un ressentit.
I en canvi, també parles, Faulkner és, diríem, un dels precursors de la literatura contemporània nord-americana, però si ens anem a la tardia edat mitja, doncs veiem doncs, gent com Dante, com Cervantes, la mitjana. Ja era un tema recurrent, l'enveja?
Clar, tota la diguéssim, construcció teòrica medieval al voltant dels pecats ja donava, bueno, vull dir, estrictament lligat amb la religió, ja donava com moltes reflexions interessants al voltant d'aquest tema. I jo el que he volgut fer, d'alguna manera, clar, aquest llibre parla sobre l'enveja, però jo tenia clar que ho havia de fer des del meu terreny, és a dir, des de la literatura. I llavors vaig buscar tots els meus, diguéssim, referents, les meves lectures, què em podia, quins llibres em podien servir per explicar això. Llavors, clar, surt, com deies, des de Dante fins a Rodoreda. O sigui, que realment veiem que és un pecat que sempre, sempre hi ha estat.
Per exemple, autors, filòsofs reconeguts més recents, com per exemple Soren Kierkegaard, no? En el segle XIX, a final del segle XIX, que va tenir moltíssima influència, sobretot al nord d'Europa, no? No un precursor de l'existencialisme, però, en fi, tota la seva mescla de romanticisme i al mateix temps doncs, ètica cristiana. En fi, ell des d'aquest punt de vista, diríem, de la filosofia vinculada al cristianisme, com afrontava l'enveja?
Jo, clar, com que no em dedico a la filosofia, tots els referents de pensadors m'han servit una mica com a... no com a complement, perquè evidentment la fundació del que són les reflexions sobre aquests pecats els fan ells, però els he aprofitat per allà on més m'interessaven, encara que fos allò de manera molt anecdòtica. I clar, amb Kierkegaard vaig trobar que tenia algunes frases, com dius molt bé, això és aquesta barreja d'existencialisme amb la cosa cristiana i, per tant, o sigui, sí que té una mirada sobre l'ànima humana molt complexa i que veu molt bé els matisos, les contradiccions, les ambigüitats i les ambivalències que hi ha en els sentiments humans. Uh-huh. Aleshores, per tant, com que l'enveja juga amb tots aquests sentiments, doncs té frases i reflexions molt bones sobre aquesta enveja.
Mm-hmm. Un altre filòsof, una miqueta posterior, però en fi de l'època, per exemple, doncs, Nietzsche, que apostava per la potencialitat de l'home per matar Déu, en certa manera, no? Mm-hmm. És més complex que això, però apostava per l'home potent en tot si mateix. Suposo que l'enveja havia de ser un estorb, no?, per la realització total de l'home.
Sí, i de Nietzsche em va servir molt aquesta teoria de l'esclau, de la moral de l'esclau, uh-huh. perquè m'interessava molt com Nietzsche veia aquesta relació entre inferioritat i superioritat, perquè és el mecanisme aquest de contrast irrelacional que fa servir l'enveja, i clar, i ell diu clar, que buscar el mal dels altres és curar el sentiment d'inferioritat que nosaltres mateixos tenim. I això és exactament el mecanisme que posa en marxa l'enveja, no? Hi ha moltes idees que li he robat en aquest sentit d'aquesta teoria, com el desig aquest tan gros que té l'enveja de rebaixar tot allò que destaqui, l'ús que es fa del concepte d'igualtat per menys tenir tot el que vulguem amb l'excusa d'allò que sempre farà mal a algú i, per tant, és millor que no ho diguem. Totes aquestes coses, bueno, que no és que ho copiï estrictament de Nietzsche, però que sí que parla de tot això, que m'ha servit molt per situacions que jo crec que segueixen exactament igual ara. O sigui, aquesta idea de l'enveja com un monstre anivellador, doncs trobo que, clar, és potentíssima.
De vegades confonem, diríem, solapem, substituïm gelosia per enveja, o sigui, els gelos tenen molt més a veure amb passions absolutament incontrolables. Normalment els vinculem, doncs, a passions de tipus afectiu, carnal. Mm-hmm. L'enveja és més profunda que això, no és tan, diríem, atàvica, no ho sé.
Sí, de fet, perquè i per això la gelosia no és un pecat i l'enveja sí, és que jo crec que té sentit aquesta distinció, perquè l'enveja és molt més fonda i et provoca aquesta apatia, no?, aquesta voluntat de buit vital, i en canvi la gelosia el que és l'angoixa, o sigui, provoca una angoixa obsessiva, perquè tu creus que hi ha allò que algú altre té allò que et pertany a tu i, per tant, vols aconseguir-ho i t'angoixes i pateixes. Però sempre la gelosia, que l'està delimitada a l'àmbit amorós, jo crec, sempre, o almenys sempre m'ho he trobat així, i és un sentiment que és terrible perquè fa patir molt, però no té els efectes terrorífics que pot tenir l'enveja.
Bé, l'enveja, en fi, Abel i Caïm, Caïm i Abel, no era un tema ben bé relacionat amb l'enveja, però si algú vol fer una interpretació molt lliure, ja podem trobar l'enveja a l'Antic Testament, no?
Sí, sí, i la ira, sí, una enveja que porta cap a la ira, i de fet aquesta, la història aquesta entre dos germans, sí que és significativa, perquè jo crec que és molt important el paper de la família en l'enveja. Per això al llibre he intentat buscar exemples, i no és que ho hagi intentat, sinó que més aviat que m'han sortit, exemples de llibres o de novel·les o de sèries o de cinema on hi surten les famílies, perquè com que la família és un entorn tan proper i tan secret, d'alguna manera, on s'amaguen tants secrets i tantes confidències i tants sentiments barrejats, doncs l'enveja troba un camp molt còmode per desenvolupar-se i per existir.
Tu, a la literatura, doncs, la treballes sobretot des de l'àmbit acadèmic, des de la investigació. L'enveja és un mal d'escriptors. O sigui, a través doncs, del subterfugi de la crítica, no? A través de la màscara de la crítica, sovint surt palès o surt a superfície grans enveges. Mira, l'altre dia llegia un text de Ferrater que parlava doncs, del que és una poesia, del que és un vers, del que és un rodolí, i criticava en aquest sentit a Josep Maria de Sagarra. De vegades, i Ferrater és un dels autors que apareix en el teu llibre, de vegades la crítica podem intuir que amaga una enveja?
Clar, jo crec que sí que l'enveja és un pecat molt, molt d'escriptors, simplement perquè treballa amb els desitjos, amb les expectatives, és un món, com dèiem abans, no? molt de vanitat, i aquí l'enveja té molt camp per córrer. I sobretot que sempre es trobarà alguna excusa, no?, per justificar, diguéssim, l'èxit dels altres amb alguna cosa que no sigui el seu talent, no? O sigui, és molt més fàcil envejar que intentar millorar millorar el teu, per entendre'ns, no? Sempre és més fàcil criticar o parlar malament o envejar que no pas intentar que el teu sigui millor, i per tant, per això dic que en algun moment que l'enveja és una excusa de la mandra, que envegem perquè no sabem ben bé què volem.
Interessant. Mira, nosaltres vivim en una comunitat petita, com és Formentera, un poble que a l'hivern doncs, ha de tenir uns 8-9.000 habitants, un poble, no, una illa que ha de tenir uns 8-9.000 habitants. Les enveges en les comunitats petites, en els pobles, més que en les ciutats, marquen una miqueta les relacions humanes. També trobem exemples constants de cooperació i de solidaritat, però l'enveja és absolutament, diríem, inevitable o no es pot ocultar en les comunitats petites. En canvi, en les ciutats tot queda una miqueta més diluït.
Jo crec que, clar, en les grans ciutats hi ha moltes més, o sigui, moltes més elements per mirar cap a altres bandes, per confondre, o sigui, per confondre i per despistar, i en canvi el que és significatiu de les comunitats petites és que és molt més difícil amagar res, no? Abans parlàvem de Faulkner, i hi ha una escena que utilitzo per descriure el sentiment envejós que tenen les senyores d'un poble petit, que tenen tanta enveja d'una senyora que s'amaguen a casa seva i s'aboquen a la finestra per veure-la passar, i és allò, és una descripció super neta i pura de l'enveja, perquè és la mirada d'aquestes dones a casa seva mirant una noia que passa just per davant del carrer, no? O sigui, que és com, si l'entorn és més petit, també d'alguna manera els sentiments s'aguditzen i es fan més forts.
Molt bé, ja per acabar, estem parlant amb la Marina Porres, autora d'aquest llibre molt recomanable, Enveja, de l'editorial Fragmenta, una sèrie doncs, entorn als 7 pecats capitals, reflexions vinculades doncs, a referents intel·lectuals, literaris dels últims segles. Ja per acabar, mira, hi ha un llibre de Bertrand Russell, filòsof, matemàtic, premi Nobel, que es diu La conquesta de la felicitat. És una reflexió, hi ha la seva època doncs, més, diríem, tardia, I parla de l'enveja, un moment, i diu que l'antídot contra l'enveja és l'admiració, no? Que hem de ser capaços de transformar l'enveja en admiració. Ja per acabar amb un punt positiu, creus que això és possible?
Sí, totalment. De fet, el final del llibre és exactament aquesta la conclusió, que és que per l'única manera, com que no hi ha res bo ni positiu en l'enveja, el que hem de fer és intentar canviar les nostres enveges i transformar-les en admiracions. És a dir, que l'enveja, jo dic que és la importància de saber-se mirar en un mirall i trobar una imatge que et satisfaci o amb la que estiguis content i amb la que et reconeguis. I llavors, clar, la lluita contra l'enveja és, diguéssim, la lluita de la construcció d'aquest reflex.
I no trencar el mirall, no?
Exacte, exacte, i no ja, trencar-lo.
Ja per fer-ho rodó i citant a la Mercè Rodoreda, que també apareix en el teu llibre. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, Marina Porres, per haver-nos atès aquest matí a Ràdio Illa.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.